Són les 7, bona tarda, us parla Karen Madrid.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Compleix una setmana de l'anomenada Operació Judes, el líder de sobiranistes, el vallesà Joan Josep Nuet, la qualifica a part d'una estratègia de l'Estat per fer semblar violent el moviment independentista. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Nuet assenyala que l'Operació Judes se suma als processos judicials oberts contra els líders independentistes, amb tot acarregat durament contra l'Estat espanyol.
Com que no poden acceptar que hi ha una majoria social a Catalunya, el que intenten fer és denigrar-la, degradar-la, assimilant-la a la violència i assimilant-la a ETA. I com cada vegada més una sentència al Suprem s'apreta en una determinada interpretació d'aquest moviment polític que hi ha a Catalunya tan fort, que és el sobiranisme, que d'alguna forma és dir, no, això vol dir violència i això vol dir terrorisme, no? Per tant, és una manipulació perruera, un atemptat a la veritat, a la democràcia, que demostra que hi ha encara una part molt important de la societat espanyola que no pot aguantar un debat democràtic.
Nuet ha fet aquestes declaracions quan just fa una setmana de les detencions d'integrants del CDR, 7 dels quals es troben a la presó des de dijous.
52.000 euros, aquesta és la xifra que inverteix l'Ajuntament cada any en treure les tovalloletes humides de les clavegueres i dels col·lectors.
Durant el 2018 s'han retirat de la xarxa de sanejament 240 tones d'aquests productes d'higiene. Des de l'administració local han impulsat una campanya a les escoles per conscienciar sobre la necessitat de canviar d'hàbits i no utilitzar el vàter com a paperera.
En esports, el Sabadell es manté a la part alta de la classificació, tot i l'empat ahir contra l'Orihuela.
Els arlequinats van marxar de Los Arcos amb un 1-1 al marcador, tot i no ser una victòria, el resultat permet als homes d'Antonio Hidalgo quedar-se al capdamunt de la classificació. Tenint en compte les circumstàncies, el vestidor del centre d'esports està satisfet dels resultats de l'enfrontament.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 24 graus a Sabadell després d'un cap de setmana de temperatures molt càlides. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Tarda de dilluns marcada pel temps tranquil, assolellat, però amb alguns intervals de núvols a les comarques del sud del territori. Núvols d'evolució diurna, el prelitoral, també algun núvol baix, arran de costa, núvols però concentrats en aquest sector del país i també a la zona nord, on tenim també algunes nuvolades de caràcter força aïllat. Per tant, doncs mantindrem una tarda bastant tranquil·la, amb temperatures altes encara arreu del país, valors que puntualment fins i tot han superat els 30 graus a la zona de Ponent i també el Prepirineu més occidental. De fet, demà les temperatures encara seran més altes, tant les mínimes com les màximes, un dia que també serà força tranquil, amb alguns núvols prims, però, i també de nou amb alguns núvols baixos a punts del litoral i prelitoral, que sobretot seran més compactes durant el matí a les comarques de Tarragona. De cara a la tarda, la nuvolositat anirà, però, en augment a l'extrem nord del territori, i en aquell sector hi podria haver alguna precipitació a partir de mitja tarda i sobretot a cara al vespre, quan també afectaria altres sectors del nord-est. En conjunt, demà amb vent ja de component sud a la zona del litoral, component oest a les comarques de l'interior, entre fluix i moderat, però una mica més reforçat a la zona de la costa central i zona sud de la Costa Brava. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C-59, al seu pas per Palau-Solità i Plegamans. Hi ha 3 quilòmetres de cues en direcció Caldes de Montbui. A la C-58 també hi ha problemes a Sant Quirze, on hi ha 2 quilòmetres de retencions en sentit Sabadell i 2 quilòmetres més també a Ripollet en sentit nord. A la B-30, a Badia, 1 quilòmetre i mig de cues a aquesta hora en sentit sud. I a la P-7 hi ha problemes també a Badia, 2 quilòmetres en sentit Tarragona i problemes a Sant Cugat, on hi ha 3 quilòmetres i mig de retencions, en aquest cas en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Una setmana després de l'operació Judes contra integrants del CDR, encara hi ha molt a dir. Després de la multitudinària manifestació de dissabte a Sabadell per reclamar l'alliberament dels empresonats, dos dels quals de la ciutat, el vallesà Joan Josep Nuet també ha opinat. El líder de Sobiranistes ha acusat l'Estat de fer servir tot el seu aparell per intentar fer creure que el moviment independentista és violent. Res, al seu parer, més lluny de la realitat.
Perquè el somni humit de les dretes, i jo diria que també a vegades el PSOE, és que el procés català sigui violent, hagi violència i se'l pugui assimilar al que va ser ETA al País Basc. Això és una barbaritat, és un veritable atemptat democràtic, però ells fan política amb això.
El polític Montcadenc ho ha dit en una entrevista al Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora.
Nuet ha intervingut després que hagi estat citat a declarar acusat de desobediència i pertinença a organització criminal pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Haurà d'anar-hi entre els dies 19 i 22 de setembre per haver permès el debat de les anomenades lleis de desconnexió els dies 6 i 7 de setembre de 2017, abans de la celebració del 1 d'octubre. El vallesà s'enfronta a 16 mesos d'inhabilitació i al pagament d'una multa de 24.000 euros. També ha estat citada en el seu cas només per desobediència l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, que dissabte va participar en unes jornades polítiques a la ciutat. Boya afirma que el fet d'anar a declarar quan ja hi haurà la sentència del judici del procés condicionarà el tribunal.
M'ha agafat la tanda, no?, a la cua del supermercat de la repressió i ara ens toca a nosaltres. No crec que sigui un judici just pel que deia, perquè ja hi haurà una sentència, hi haurà jurisprudència, però sí que crec que és una oportunitat per reivindicar la feina que va fer el Parlament aquella tardor del 2017 i per reivindicar que nosaltres tenim llibertat per entrar mocions, lleis al registre per tal que es puguin debatre.
Juntament amb ells també s'asseurà a la banqueta dels acusats el castellarenc Lluís Maria Coromines, que també formava part de la mesa del Parlament aleshores. Per a ell demanen un any i 8 mesos d'inhabilitació i 30.000 euros de multa.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Junts per Sabadell demana la inclusió del Passeig de la Revolució al Pla Especial de Protecció de Patrimoni. La formació encapçalada per Lourdes Ciuró vol garantir d'aquesta manera que l'espai, amb 151 anys d'història, manté la seva essència. La demanda es farà arribar al ple municipal del mes d'octubre en forma de moció. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. La moció de Junts per Sabadell, però, va més enllà de protegir el Passeig de la Revolució i aposta també per treure-li més partit. D'una banda, aposten per fer un manteniment de la vegetació que retorni al passeig la funció de mirador. De l'altra, proposen la creació d'un nou camí, Lourdes Ciuró.
Has de travessar la carretera per poder accedir al riu. Quan ja tenim el que se'n diuen un camí del desig? Què és un camí del desig? És el camí que la ciutadania, que les persones fan servir a forma de drecera. I aquest camí del desig és un camí que passaria just per la vora del revol del Raval. I això ens permetria, des del Passeig de la Revolució, un accés directe al riu.
Les demandes de Junts per Sabadell arriben després de les polèmiques obres del Passeig de la Revolució en marxa des de l'estiu. Unes actuacions que no estaven respectant la imatge dels bancs i que estaven suposant la tala d'arbres indiscriminada segons els veïns.
No deixem la política. L'alcaldessa de Sant Quirze, Elisabet Olivera, es carrega contra els Mossos d'Esquadra per no ser prou presents als municipis. De fet, els responsabilitza de l'agressió amb arma blanca que hi va haver durant la festa major del poble a principis de setembre. També critica que els caps de setmana no siguin a la zona hermètica on a les nits està en marxa la discoteca Guaca i els matins hi ha el mercat.
Suposo que totes les alcaldies us diem el mateix, però estem fins al capdamunt de la gestió que s'està fent des d'interior de la no presència dels Mossos en els municipis. És a dir, no venen a fer tot allò que han de fer, és a dir, tots els controls organitzats, preventius per robatoris d'habitatge no venen a tots els que haurien de fer o els que estan programats, i els diumenges a la zona hermètica apareixen una estona quan apareixen.
Ho ha manifestat durant una trobada amb la premsa de la comarca.
Oliveres també ha posat altres qüestions sobre la taula, com ara la necessitat de garantir l'accés a l'habitatge dels més joves del municipi. En aquesta línia tiraran endavant dues noves promocions de lloguer públic amb més d'una vuitantena de pisos. També fomentaran els habitatges col·laboratius i volen aprovar que el 45% de les noves construccions de més de 400 metres quadrats siguin de caràcter públic. L'objectiu, que el jovent no sigui víctima de la bombolla immobiliària.
El que intentem és que els joves es quedin, és a dir, ara tenim el moment on tenim més adolescents al poble, és a dir, estem en un moment que la generació que va néixer fa 12 anys eren 300, 350 cada any, doncs aquesta colla ja són adolescents. O vetllem perquè molts d'ells no se n'hagin d'anar quan arribin a una edat o acabarem sent un poble vell.
Per altra banda, Oliveres també ha explicat que han aprovat un ambiciós pla per renovar els ferms i voreres del municipi. Es tracta d'un pla integral pressupostat en 800.000 euros.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
L'impacte de les tovalloletes humides costa 52.000 euros anuals a les arques municipals. Aquesta és la inversió necessària per reparar les clavegueres i col·lectors embossats arran d'aquests elements higiènics. De fet, l'any 2018 s'han recollit 240 tones de tovalloletes humides a la xarxa de sanejament de la ciutat.
Les tovalloletes humides s'han convertit en un dels enemics tant de les clavegueres com del medi ambient quan acaben al vàter. De fet, durant tot el trajecte, des que les tirem al lavabo fins que arriben a la depuradora, segueixen intactes i amb el pas del temps s'acaben convertint en una massa compacta que genera embussos i grans sobrecostos al sanejament. La regidora de Transició Energètica, Mar Molina, atribueix aquest problema a una falta de conscienciació de la ciutadania i al màrqueting d'algunes empreses.
Hem de conscienciar tots que no es llencin al vàter aquestes tovalloletes, que no són tovalloletes totes biodegradables, com a vegades posen molts fabricants al que és l'envàs, i que tenim que començar a pensar que el vàter no és una paperera.
Precisament per canviar aquesta percepció, des de l'Ajuntament estan fent tallers als centres educatius perquè els alumnes vegin com arriben les tovalloletes a les depuradores. D'aquesta manera volen motivar-los a pensar en alternatives al seu ús o a fer-les servir només puntualment.
Notícies del dia en format més breu. El grup municipal d'Esquerra pregunta a l'executiu on és la pancarta de llibertat presos polítics que el juliol es va retirar de la façana de l'Ajuntament.
A més, proposen que es dipositi al Museu d'Història pel seu contingut com a símbol per a la història d'aquesta ciutat i del nostre país, ha dit el seu portaveu Gabriel Fernández. Per altra banda, Esquerra també ha preguntat al govern si tenen pensat canviar la ubicació de la Fira de Santa Llúcia i si es continuarà fent la programació familiar de Teixint el Nadal.
Els organitzadors de la jornada de consum alimentari quilòmetres zero repetiran proposta al novembre amb una fira dedicada a les joguines.
Així ho han anunciat després de l'èxit amb què han tancat la segona edició del quilòmetre zero alimentari que va tenir lloc ahir al passeig de la plaça Major. Un dels seus organitzadors explicava a Ràdio Sabadell que s'havien complert tots els objectius.
Estem molt contents, hi ha molta gent, ha fet un dia fantàstic, fins i tot amb un punt de calor, però bueno, estem bé. A més, hem pogut agrupar tots els espais, hem muntat aquí unes xerrades que han sigut superinteressants, amb quatre ponents que ha estat molt bé, hi ha hagut un flux constant de gent, no ha sigut abusiu, però bueno, tampoc es pretenia perquè tot han sigut espais oberts. Llavors hem pretès que la gent anés provant una mica de tot, o sigui, escoltant una mica aquí, comprant quatre productes del país, participant en els tallers, hem fet pa, hem cuinat amb el sol, molt bé, estem molt contents, estem satisfets.
Una de les paradetes que ha tingut més èxit és la de Cuina Solar, organitzada des de la secció de Natura de la Unió Excursionista de Sabadell.
Nou paviment per l'àrea de jocs del Parc Central del Vallès.
Les obres que van arrencar divendres s'allargaran 3 mesos. Es va fer després de retirar les restes de fibrociment que es van trobar escampades per la superfície. Els treballs consisteixen en col·locar una base de formigó i després al damunt el paviment de cautxú de seguretat. En total, l'actuació tindrà un cost de 124.000 euros.
I d'uns treballs que arrenquen a uns que ja han acabat, està llesta l'àrea de jocs infantils del Parc d'Odessa, a Can Llong.
Les actuacions han consistit en ampliar i rehabilitar el paviment de cautxú de l'àrea de jocs més propera a les escoles. S'hi ha retirat el paviment degradat i se n'ha instal·lat un de nou. Així, s'ha pogut fer més gran l'àrea de joc i s'ha renovat la part necessària de la tanca. A més, s'han substituït els elements de joc malmesos i s'ha col·locat un nou multijoc temàtic i un gronxador amb seient bressol. D'altra banda, l'àrea de jocs per a infants de fins a 5 anys s'ha substituït el gronxador per una estructura de joc amb tobogan.
Obrim pàgina cultural quan falta un minut per un quart de vuit. Tancat per defunció, La Gran Aventura, Llonge i Bars, els quatre grans grups sabadellencs de rock en català dels 90, toquen junts aquest cap de setmana.
Vés-te'n de viatge, sense equipatge.
Seran el concert Benvinguts a la Realitat, un espectacle on cada grup interpretarà temes històrics i recents de la seva trajectòria. A més, també estan preparant alguna peça conjunta. Tot plegat es podrà veure al Teatre Principal dissabte a les 9 del vespre.
Cada grup tindrà 25 minuts per oferir un tastet del que va representar pel rock en català a la dècada dels 90. Els líders de les formacions recordaven que només van coincidir un cop dalt dels escenaris en una retrospectiva de grups sabadellencs que es va fer a la bassa dins del programa Sputnik. Ara bé, no volen que sigui només un concert retrospectiu, sinó que volen posar sobre la taula el mèrit de continuar en actiu al cap de 30 anys fent música, ho manifestava Llongue.
Si una cosa m'incomodava una mica al principi d'aquest planteig és que semblava que ens havien tret doncs, les nostres respectives tombes i que havíem emergit i anàvem a fer un concert i a veure si ens en recordàvem de com es toca. I el cert és que no, la majoria, tots estem en actiu, tots estem a punt de treure discos o acabats de treure i tots estem funcionant. I llavors, el dels 30 anys vol dir després de 30 anys seguim aquí al peu del canó.
Tots ells han coincidit a reivindicar la música en directe que consideren que ha estat eliminada de la vida cultural de la ciutat. Per exemple, Jaume Papell ha proposat que l'Estruc obri les portes a la presentació de discos de grups locals.
La sala d'actes que hi ha a l'Estruc. La sala d'actes que hi ha a l'Estruc és un local perfecte per fer una presentació de disc més minoritària, potser, no tan majoritària, però que actualment està la música abandonada allà, la direcció, diguéssim, d'Estruc no programa música allà.
També han criticat la falta d'autoestima que té la ciutat cap als seus creadors, ja que no reconeix el talent propi fins que no recullen èxits fora de la ciutat. Les entrades per l'espectacle ja estan a la venda amb preus dels 5 als 10 euros. Corre, la vida és un curtmetratge.
Los Lunis de Leyenda en Vivo Superstars llegan pronto con su nueva aventura.
¡Atención, atención! ¡Familias! ¡Llegan los Lunis!
Ja ho heu sentit, els Lunis ja estan preparats per pujar de nou a dalt de l'escenari i de les cançons creades per l'ocasió que podreu escoltar enmig de l'espectacle, heu de saber que tenen petjada sabadellenca. Es tracta de bases musicals creades pels germans Ten, al capdavant de l'empresa Ten Produccions.
Los Lunis de Leyenda Superstars ja passegen pel país, seran a la comarca el 14 de desembre a l'Auditori de Sant Cugat del Vallès, abans també a l'Atrium Viladecans i a l'Auditori de Granollers. Jet Management i Focus són els productors de l'espectacle que, tal com explica Toni Ten al programa al matí, els han encarregat els nous temes.
Ells saben que nosaltres doncs, estem molt connectats amb el tema del teatre i van creure que érem les persones doncs, idònies per dur a terme part de la producció musical de l'espectacle, perquè els Lunis tothom ja sap que hi ha moltes cançons que ja s'han gravat. Algunes d'elles havien vingut les vam fer ja fa molts anys aquí a Sabadell, es van gravar les veus, part de la producció musical, però sí que hi ha tota una part absolutament nova i que s'havia de fer. I aleshores aquí és on entrem nosaltres a fer aquesta part actualitzada.
I la part actualitzada, amb veus en directe dels simpàtics ninots d'escuma, acompanyats de la cantant cubana Lucrecia, conté cançons com aquesta.
En la villa catalana, conocida por Montblanc, un rey y su bella hija eran felices en su hogar, hasta un día que avistaron un maléfico dragón.
Les cançons expliquen històries, coneixements i parlen de valors com ara l'esforç, la creativitat o la solidaritat. L'espectacle compta amb la direcció del popular Mac Lari. Toni Ten explica que la mainada com a públic ha canviat.
Treballar amb nens, doncs bé, hi ha unes coses molt clares, s'han de buscar una sonoritat molt atractiva per ells, tot i que els nens cada vegada escolten més a Lady Gaga, quasi en diria, saps? Tenen, no és com abans, no? Que hi havia uns grups que marcaven com Enrique i Ana, Parxís, que notaves que era molt infantil. Ara també n'hi ha, però a nivell de producció els sons que intervenen ja són sons més actuals, inclús més adults. Però bueno, la clau està en fer melodies senzilles, que la gent escoltant una vegada la cançó ja la pugui cantar.
S'han passat dues setmanes preparant les cinc cançons que s'afegeixen a l'espectacle i ara mateix els germans Ten ja estan immersos en el projecte del disc de la Marató, del qual en són uns entusiastes guardians de secrets.
Com un beso al fin, 23 de abril, por Sant Jordi regala una flor.
Sant Jordi, dia de la flor i del llibre. I hem de parlar precisament que el fill del paleontòleg Miquel Crusafont publicarà la vida del seu pare en forma de biografia. Sota el nom de Miquel Crusafont i l'origen de l'home, el llibre de l'editorial Coma Negra donarà a conèixer la vessant més desconeguda del fundador de l'Institut Català de Paleontologia, la personal. L'Helena Molist ens porta tots els detalls de la publicació en el següent reportatge. Només 16 anys, Miquel Crusafont descobria el que seria un dels jaciments més importants del món de la paleontologia, el de Can Llobater, de Sabadell. Allò, però, només va ser el tret de sortida d'una carrera dilatadíssima, amb reconeixements a tot el món. Ara, però, el seu fill ha decidit explicar com era realment Miquel Crusafont de portes endins, i ho ha fet en la primera biografia mai publicada sobre aquest gran paleontòleg sabadellenc. Miquel Crusafont i Sabater, autor i fill, explica com ha estructurat el llibre.
Comptes de fer una biografia així del sistema tradicional, va néixer tal dia i va estudiar per aquí, no sé què, m'he dedicat a fer com unes finestres al llarg de la seva vida en el qual es van il·luminant diferents aspectes de la seva manera de ser.
En aquesta biografia, doncs, ens endinsem en la part personal d'un Crusafont que, tal com apunta el seu fill, ens demostra que tothom té un costat humà, també els paleontòlegs.
Tenia aspectes extraordinaris, per exemple, un home que tenia un sentit de humor molt gran i que et podia tenir tota una hora de dinar explicant acudits i partint-te de riure, no? Però també tenia les seves parts fosques, perquè era una persona inestable des del punt de vista emotiu, i també podia crear, doncs, una hora de dinar de tragèdia, no?
Crusafont, fill, però també defensa que el seu pare els va ensenyar a estimar i apreciar la cultura del país i el defineix com la mescla perfecta d'intuïció i intel·ligència. El llibre, Miquel Crusafont i l'origen de l'home, ja està a la venda.
Sempre les mateixes pel·lícules. Saps què? Vaig a posar la ràdio a veure què fan a Ràdio Sabadell.
Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
Descriu-me en Marcellus Wallace, doncs digue'm com és.
Què?
Torna-li què?
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Què?
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca i fem un repàs a l'actualitat més general. Dimiteix el director general dels Mossos d'Esquadra, Andreu Martínez, després d'un any i tres mesos en el càrrec.
El fins ara responsable del cos policial justifica la decisió per motius personals i perquè considera que ha assolit els reptes que s'havia plantejat quan el van nomenar. La dimissió arriba just unes hores abans del segon aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. Aquest dimarts s'aprovarà el nomenament de Pere Ferrer Sastre com a nou director dels Mossos d'Esquadra a la reunió del Consell Executiu del Govern. Ferrer era cap de gabinet del conseller Miquel Buch des del 5 de juny del 2018 i abans havia estat cap de gabinet de Jordi Jané i Joaquim Forn.
Ciutadans aprova per unanimitat presentar una moció de censura contra el president de la Generalitat, Quim Torra, al Parlament de Catalunya.
També han decidit portar a la Fiscalia les informacions periodístiques que apunten a contactes entre Torra i alguna de les persones del CDR que es troben empresonades a Soto del Real acusades de terrorisme. La portaveu de la formació, Lorena Roldán, ha avançat que el líder de la seva formació, Albert Rivera, serà present aquest dimarts, 1 d'octubre, al Parlament de Catalunya, on el grup de Ciutadans es reunirà, diu, defensant la llibertat i la democràcia.
I un últim apunt, l'Audiència Nacional no executarà de moment la condemna de 2 anys de presó per enaltiment de terrorisme que va imposar el 2014 al raper lleidatà Pablo Hasél.
En la interlocutòria, el tribunal fixa com a condició per deixar en suspens la condemna durant 3 anys que Hasél no torni a cometre cap delicte en aquest període. Si no és així, ingressaria automàticament a la presó. L'any passat, el raper va tornar a ser condemnat per l'Audiència Nacional pel mateix delicte a 9 mesos i 1 dia de presó.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'empat a un esgarrapat pel centre d'esports a Oriola permet al conjunt arlequinat continuar a prop del grup selecte que encapçala la classificació. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Un valuós punt pels homes d'Antonio Hidalgo tenint en compte les circumstàncies.
I ja no només per l'ambient més aviat hostil creat per tot el serial de l'estat de Los Arcos, sinó perquè l'Orihuela es va avançar al minut 6 i a més ho va fer quan jugava temporalment amb un home menys per la lesió de Chechu, un fet que lamentava així el tècnic Antonio Hidalgo.
Condiciona moltíssim, no? Perquè hi ha dos partits. Bueno, dos partits. Hi ha una acció que nosaltres estem un mes i ens fan un gol. No podem encaixar aquest gol tan fàcil perquè després et condiciona massa, no? Ells tenien un plan i a més es troben en el gol. Bueno, és difícil, no? Atacar un equip que està tot el temps endarrere.
El Sabadell, però, es faria amb les regnes del partit, tot i que les opcions de remuntada es frenarien en sec amb l'expulsió d'Aitor Pascual. Abans d'això, i ja ben entrada la segona meitat, Néstor Querol s'encarregaria de fer l'empat. El castellonenc es va estrenar així com a golejador aquesta temporada.
Estic content perquè per fi ja he marcat el gol i sobretot per el treball que hem fet durant els 90 minuts. Crec que menys els primers 5 minuts que no hem estat en el partit, després que hem fet un bon partit, la pena el resultat de l'empat a 1.
Enmig de la plaga de lesions, ahir va arribar l'esperat debut de Boris Garros. Mitja hora va jugar l'exdavanter del Gavà. Per contra, Aleix Roig es va quedar a Sabadell després de lesionar-se el genoll en un entrenament a Sant Oleguer, la gespa del qual Hidalgo va criticar sense embuts pel seu estat. En tot cas, el centre d'esports dorm setè amb 11 punts, a només dos del trio capdavanter format per l'Andorra, el Villarreal B i el Lleida Esportiu.
Baixem un parell d'esglaons a Primera Catalana. El Sabadell Nord encadena la tercera victòria consecutiva amb l'1-2 a l'Escala. Els de Can Uriac van haver de remuntar el gol inicial dels empordanesos per embutxacar-se el primer triomf a domicili.
Un enfrontament, recordem, que es va jugar sobre gespa natural. L'Escala, un nou vingut a la categoria, es va avançar mitjans de la primera meitat, però els homes de Quico Díaz reaccionarien en el segon temps. Primer amb una diana de David López, de nou decisiu després de marcar el gol de la victòria la setmana passada, i en el 84 Carlos Silva certificava la remuntada estrenant-se com arlequinat.
Yo creo que tenemos un muy buen equipo y lo importante de este equipo que se está viendo en los últimos partidos. Son minutos 84, 85, 90 y estamos ganando los partidos ahí, que eso es lo más importante de este equipo, que hasta el final lo está dando todo. Trabaja el partido, va trabajando el partido y cuando llega su momento, con la gente que tenemos arriba, como Mar, David, Jairo cuando esté, Luis, Jandro, tenemos gente muy rápida y sabemos trabajar el partido y siempre la estamos teniendo al final y con la gente enchufada pues es muy importante.
El Sabadell Nord puja fins a la quarta posició en sumant 9 punts dels 12 disputats. El conjunt de Can Uriac, en principi, no jugarà aquest cap de setmana, ja que el rival previst és el filial del Reus, que no ha disputat cap enfrontament pels problemes financers de l'entitat.
Tres anys i mig després, l'Estralpul Natació Sabadell Femení ha deixat escapar un títol nacional. Les dones de David Palma es van veure sorpreses a Canllong pel Mataró a la final de la Supercopa d'Espanya de waterpolo i van caure inesperadament a la tanda de penals.
El marcador final del temps reglamentari era de 10-10, però l'Estralpul va arribar a manar per 9-4. Una gran Anis Parc, però, autora de 7 gols, va liderar la remuntada contra el seu ex-equip. Als micròfons de Ràdio Sabadell va parlar el tècnic David Palma, que admetent que es podria haver gestionat millor l'avantatge en el tercer quart, considera que a l'equip li ha faltat també un pèl de fortuna.
Haurem de mirar també perquè ens cauen 5 expulsions en contra i una a favor, no? Crec que en tercera part. Al final, tot això, quan mirem el vídeo, veurem bé detalls. Com deies, ens cau l'expulsió de la Judit, la tercera, i aquí és una jugadora molt important i aquest any encara més, i aquí patim una miqueta. Hem tingut l'opció aquí de la Mati, que li penja la Maica quan anàvem a un per tornar a agafar avantatge de dos, la fotem al pal, bueno, també una mica de mala sort aquí.
Amb aquest títol, el Mataró trenca amb l'hegemonia de l'Astralpul, que havia guanyat les 10 anteriors Supercopes d'Espanya.
I un últim apunt en handbol, l'Oar Gràcia ha complert amb les expectatives en aquest inici de la Primera Nacional. Els vertiblancs han encetat la competició guanyant a casa les dues primeres jornades. Tal com va passar en el duel inaugural, l'equip sabadellenc va haver de remuntar un desavantatge de 5 gols per derrotar l'Esplugues 31-26.
I per Arnau Xerta, jugador de l'Oar, aquest triomf té més mèrit que el de fa una setmana davant el Sant Cugat pel nivell mostrat per l'Esplugues.
Esplugues és un equip molt millor, jo crec que Sant Cugat té jugadors molt bons, de molta qualitat, han fitxat molt bé aquest any i justament fins als 10 minuts finals no ens vam aconseguir escapar. De fet, crec que en els últims 10 minuts només ens vam fer un gol i gràcies a això vam poder treure el partit endavant.
Amb aquest triomf, el segon al carrer Bocaccio, l'Oar Gràcia suma 4 punts de 4 possibles.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
D'un minut per dos quarts d'avui tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 30 de setembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant, a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem demà a partir de les 9 a la 94.6 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Generació BCO i a les 9 amb el Xocolat Express. Adéu-siau!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.